Són 6 els minuts que passen de les 10. Ara a l'actualitat us volem parlar del manifest que les entitats del moviment solidari amb el poble sahrauí a Catalunya han elaborat davant la situació actual al Sàhara Occidental. Ho fem des de Domenys Ràdio, on la Laia Batlle ha parlat amb en Kilian Fuertes de l'associació Baix Penedès contra el Sàhara.
Passat 13 de novembre, el regne del Marroc va trencar els acords de pau que s'havien acordat l'any 1991 amb el Sàhara Occidental, el Gargarat. Per aquest motiu, les entitats del moviment solidari amb el poble saharaui a Catalunya han elaborat conjuntament un comunicat davant la situació que viuen al Sàhara Occidental per reivindicar el dret a l'autodeterminació d'aquest poble. La situació és complicada, és complexa, i per apropar-nos una mica més a aquest conflicte tenim a l'altra banda del telèfon el Kilian Fuertes. Ell és membre de l'associació Baix Penedès amb el Sàhara, qui s'ha unit també a aquest comunicat. Molt bon dia, Kilian. Com estàs? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per rebre'ns.
Bé, Kilian, primer de tot, perquè la gent entenguem una miqueta més què és el que està passant, perquè el Sàhara, segurament aquí als nostres oients ens queda, i a tots nosaltres, ens queda una mica lluny, però ens pots donar una mica d'informació del que és el que està passant actualment al Sàhara?
Sí, de fet, actualment, a la teva introducció, doncs, és prou entenedora, és això. El que ha passat és que ara fa un mes van començar unes protestes pacífiques a la zona sud del Sàhara Occidental, que s'anomena el Gergerat, i aquestes protestes el que feien era paralitzar el tràfic de camions, sobretot comercials i de persones, per una zona en la que en teoria havia de ser zona neutral i no podia estar ni administrada ni que fos de cap de l'Estat, ni del Regne del Marroc ni del Frente Polisario, és a dir, els saharauis, tal com comentaves en els acords de pau del 91, i això es portava infringint ja des de fa uns anys, i els saharauis van decidir manifestar-se de forma pacífica en aquell tram, fent un tall de la carretera. Tot això, doncs, es va precipitar quan el divendres passat a l'exèrcit marroquí va entrar en aquesta zona i vaja, va cremar les haimes dels saharauis que estaven manifestant-se pacíficament, per tant vulnerant un cop més aquells acords que van establir l'any 91 i per tant precipitant l'estat de guerra que el Frente Polisario, doncs, ha comunicat.
De fet, pel que expliqueu, en el que s'explica el comunicat, el poble saharaui sempre doncs, s'ha manifestat de forma pacífica i la seva lluita sempre ha sigut pacífica.
Sí, clar, al final cal posar una mica en context, no? El perquè del Sàhara Occidental, perquè existeix i quina relació tenim nosaltres com a ciutadans de l'estat espanyol i en si l'estat espanyol envers el saharaui, no? Perquè des del 1885 va ser un territori que estava administrat per Espanya i fins al 1958 va esdevenir província espanyola, una província més, com podria ser Tarragona o podria ser Barcelona. I clar, tot això va anar augmentant en el total procés de descolonització del territori africà, fins que el 67 la ONU va dir que estaria bé que s'integrés un procés d'autodeterminació. Després del 74, el 1974, Espanya va anunciar que faria un referèndum de determinació el 1975 i tot just després, el mateix any, el Marroc va fer el que denominava la marxa verda, que això segurament les persones més grans que ens estaran escoltant potser ja recorden perquè va sortir per Televisió Espanyola, que va ser una marxa de civils marroquins que anaven des del Marroc direcció sud al Sàhara Occidental. El que no es va acabar de veure a la Televisió Espanyola va ser que per la rereguarda van fer tot de bombardejos amb napalm, que en aquell moment ja estava prohibit a la població saharaui, i molta d'aquesta població, que en aquell moment eren ciutadans de ple dret espanyols, amb els seus drets i deures, doncs van acabar fugint cap al sud d'Argèlia amb uns campaments de refugiats. Tot això auspiciat per uns acords que van estar a Madrid, que es diuen els acords tripartitos, en el que l'estat espanyol, en aquell moment en què tot just en Franco estava a punt de morir, el 14 de novembre, 6 dies abans de la seva mort, doncs a Espanya va repartir-se el territori de forma il·legal davant del dret internacional amb el Marroc i amb Mauritània, oferint-los la part nord cap al Marroc i la part sud del Sàhara Occidental cap a l'estat maurità, i a canvi doncs, tot un seguit de drets de pesca en l'oceà Atlàntic, que per entendre'ns i per ubicar una mica el Sàhara Occidental està més o menys a la mateixa latitud que les Illes Canàries. Uh-huh. Per tant, també hi havia un intercanvi força gran entre saharauis i canaris, perquè en ferri s'apropaven molt a les illes i al final hi havia molta interacció entre espanyols insulars, podríem dir, i espanyols del Sàhara Occidental, perquè, com deia, en aquell moment els saharauis tenien DNI espanyol i eren ciutadans amb els seus drets i deures com a tal de l'estat espanyol.
Clar, això ara no és així.
Clar, no, això també hi ha també un reguitzell de denúncies a nivell legislatiu amb l'estat espanyol, perquè des de el 2004, crec que va ser que va haver una sentència de la ONU com que encara deia que l'estat espanyol és la potència administradora d'aquell territori fins que no s'exerceixi un procés d'autodeterminació en el mateix, perquè és l'únic territori de tot el continent africà en el qual encara no s'ha engegat aquest procés d'autodeterminació. I llavors, també molts cops des del moviment solidari amb el poble saharaui expliquem d'així, no?, que tenim una responsabilitat i un deure amb aquest poble que el vam abandonar fa 45 anys i que hauria de sortir de nosaltres, hauria de sortir des dels ciutadans espanyols i també llavors des del govern i des de les institucions de l'estat espanyol per tal de modificar la situació actual que tenen. I com deies abans, si ells es manifesten pacíficament, bueno, com deia abans, en el moment en què van marxar els espanyols i allò van cedir els marroquins i els mauritans, sí que es van generar una guerra en el 76, que va durar fins al 91, i en el 91 va haver-hi aquest alto el foc, auspiciat per la ONU, amb l'objectiu de realitzar un referèndum. Què passa? Durant aquests 29 anys de l'alto el foc, tant en les zones ocupades, com nosaltres anomenem, que és el Sàhara Occidental, doncs hi havia protestes pacífiques als saharauis, tot i la repressió, pràcticament podem dir diària, de morts, desapareguts, etc., des del mateix any 91, i els saharauis han continuat protestant pacíficament a les zones ocupades i amb un exercici de diplomàcia, en política internacional, des dels campaments de refugiats ubicats a Tinduf, per tant, Argèlia, el país que els hi va frontera per l'est, podríem dir, el Sàhara Occidental.
És a dir, que és bastant dura la repressió que estan rebent el poble saharaui, malgrat ells segueixen amb la seva lluita pacífica, com deies, no?
Clar, ells sempre... quan vaig viatjar per primer cop als campaments, el 2015, ells sempre deien, llevàvem 40 anys de resistència i podem aguantar 40 anys més perquè creiem que la nostra causa és justa i continuarem fent de forma pacífica i intentant que la comunitat internacional faci un pas endavant i ens recolzi en aquesta causa justa. Que passa que, clar, en el moment en què hi ha repetides violacions, infraccions a nivell legislatiu i a nivell internacional, etcètera, i de morts i de repressió a les mateixes zones ocupades, ha arribat un punt en què l'escalada de violència és tan gran que el Frente Polisario ha decidit que ja que han trencat a l'alto el foc, ja que hi ha hagut vehicles militars a la zona en la qual només podien accedir civils i han entrat d'aquesta forma les forces del regne marroquí, doncs no poden continuar posant l'altre costat de la cara, no? I llavors s'han de posar al davant.
Clar, llavors el que estan fent, podríem dir d'aquesta manera, és no rebel·lar-se, però sí protegir-se de tot aquest setge que estan vivint el poble saharaui. Però clar, també en el comunicat, Kilian, es demana, és un comunicat que heu fet tot el moviment solidari amb el poble saharaui a Catalunya, que la veritat és que és impressionant la quantitat de grups i col·lectius i associacions que hi ha també per aquesta causa. De fet, en el comunicat hi ha hagut 120 adhesions, almenys de les que he pogut comptabilitzar, segurament ara ja n'hi ha unes quantes més. Dieu que, clar, la comunitat internacional, en aquest cas les Nacions Unides, demaneu que actuïn. Què fan? Se'n renten les mans? No fan res? En quin punt està la seva feina?
Clar, l'aspecte clau, podríem dir, és que l'alto al foc del 91 es va generar perquè l'ONU va dir que realitzaria una missió que, com a molts altres territoris de tot el món, doncs hi ha missions de les Nacions Unides, i va determinar que la MINURSO, que se'n diu la missió de les Nacions Unides per la celebració del referèndum en el Sahara Occidental, doncs treballés per realitzar aquest referèndum. Què passa? Aquesta missió és l'única de la ONU en tot el món en què, dintre dels seus objectius, no consta, per exemple, vetllar sobre els drets humans de la població.
Això no hi és, això. No existeix.
Llavors, clar, durant aquests 29 anys en els que els saharauis han estat esperant que la ONU donés aquesta passa endavant i a partir d'aquí, primer, vetllés per la seva integritat física i la seva llibertat d'expressió i organització política, no ha succeït. Cada any s'han anat intercanviant els enviats de la ONU. Cada 4 o 5 anys han hagut d'enviar diferents que s'han trobat en la mateixa situació, i al final tot això perquè no prospera des de la comunitat internacional, perquè el Marroc és una porta directa, podríem dir, amb el continent africà. Uh-huh. I cada cop que hi ha hagut algun tipus d'apropament o de circumstància en la qual el Marroc hi ha hagut una negociació per això, s'han obert les portes, podríem dir, i han hagut doncs tot el tema de la immigració il·legal, el tema dels cayucos, el tema de les pasteres, el tema dels llançaments a la zona també a Ceuta i Melilla i a la zona sud de l'estat espanyol. El que ha passat és tot això. El Marroc sempre ha utilitzat la immigració com una arma molt potent de cara a la Unió Europea per tal de jugar una carta contrària en qualsevol passa que es pugui donar endavant en aquest sentit. Hi ha molts interessos generats, a més també el Sàhara Occidental té unes mines de fosfat, que és un recurs que és molt utilitzat també en la construcció i en altres sectors, i té una de les mines més grans del món. La zona pesquera de l'Oceà Atlàntic és molt important també, és una de les més riques. Molt del pop que ens arriba a l'estat espanyol i a la resta d'Europa prové d'allà. Llavors, clar, hi ha tota una sèrie d'interessos econòmics en els quals la comunitat internacional mai ha tingut la prou força o l'interès de supeditar aquests negocis envers els drets d'aquesta població, que és el poble saharaui.
És un binomi difícil, d'aclarir.
Exacte, sí. I una de les proclames que diuen els saharauis, molts cops i des de fa molts anys, és la MINURSO per a què, solo para tomar el té, no? Perquè és això, simplement es reuneixen, es troben, parlen, però no hi ha cap passa, no? Ni vellen pels seus drets al seu propi territori, que no ho he dit abans, però el Sahara Occidental, també en aquestes característiques úniques que té, també té el mur més llarg del món després de la muralla xinesa. El Sahara Occidental, quan abans esmentava que hi havia les zones ocupades i les zones alliberades, les zones ocupades quedarien a la zona oest, a la cadena del litoral, i les zones alliberades per la Frente Polisario, que anirien a l'est, que és una part molt més desèrtica, estan separades per aquest mur, que és un mur que té més de 2.720 quilòmetres de llarg.
Déu-n'hi-do.
Sí, i és un mur que, banda i banda, està ple de mines, antipersona i antitanc, a més, que és del tot il·legal ja quan les van implantar, perquè la comunitat internacional això va prohibir des de la guerra del Vietnam. A més, la producció de moltes d'aquestes mines són d'origen de l'estat espanyol, que són creades en una fàbrica de Galícia, no? Llavors, ells molts cops diuen i diferencien el poble saharaui també d'allò que fa l'estat espanyol, el govern espanyol, i allò que fa el poble de l'estat espanyol, no? Perquè els diferents pobles de l'estat espanyol han mostrat solidaritat amb molts projectes de cooperació internacional des del moment en què va passar tot això, des de l'any 75, però alhora ells reclamen que el govern espanyol, l'estat espanyol, amb tots els seus braços, podríem dir, doncs sempre ha estat al costat del Marroc. I això, un clar exemple, és la primera visita de qualsevol president de l'estat espanyol des de la restauració de la democràcia, ha estat al Marroc. L'actual cap d'estat i el rei emèrit es dirigeixen a Mohamed VI, el rei del regne del Marroc, com el seu germà. Llavors, aquí podem entendre una mica les relacions internacionals que tenen l'estat espanyol i el Marroc i fins a quin punt poden donar o no poden donar suport a aquesta causa, com deien, que creiem que és totalment justa i fins i tot de sentit comú. Però a vegades el sentit comú no impera quan hi ha negocis de pel mig.
T'expliques molt bé, Kilian, i ens estàs donant, doncs ens estàs exposant molt clarament quina és la situació que estan vivint allà. També per obrir en l'àmbit català, per ja començar doncs, a mirar una mica més cap aquí, també demaneu que les administracions públiques i el govern català es posicionin a favor d'aquest dret a l'autodeterminació i que condemnin l'ocupació del Regne del Marroc en aquest territori. Creus que això arribarà? Ha arribat ja?
De fet, com a Catalunya, de fet, el 2016 ja hi havia una declaració institucional al Parlament en el que es proposava que, bueno, a recolzar els moviments de autodeterminació de diferents pobles, que un era el poble saharaui, també estava el poble palestí o els kurds o el Kurdistan, i van haver-hi diferents partits que van votar a favor i d'altres que van votar en contra. Per exemple, en aquell moment es va entendre, en el 2016, que un partit com Convergència i Unió, que estava reclamant també un procés d'autodeterminació al poble català, votés en contra d'aquesta declaració institucional envers el poble saharaui. Mm. I això també es llegeix per això, no? Per l'amalgama de negocis que n'hi ha també des del Principat al Marroc. Després, més endavant, el 2018, es va repetir la declaració i ja segurament es van sentir una mica cohibits i a partir d'aquí sí que van donar recolzament. I actualment, durant tota aquesta setmana, som coneixedors i coneixedores de que s'ha presentat diferents iniciatives en aquest sentit al Parlament i les estan negociant els diferents grups parlamentaris.
Mm-hmm. Això també està en aquest punt, no? Està en aquest punt, no s'està...
Sí.
De moment no ha anat a més.
No, també s'està negociant bàsicament perquè hi ha partits que estan intentant rebaixar una mica les exigències, encara que són els mateixos partits que s'han adherit al manifest que abans esmentaves i que allà dins ja el contingut exactament pràcticament calcat a la proposta de declaració que s'està realitzant al Parlament, però quan tot arriba a un nivell més institucional hi ha diferents partits que els tremolen més les cames en aquest sentit per donar un suport explícit, ja sigui a la República Saharaui Democràtica, a la RAS, o a l'organització que ho gestiona, que al final és el Front Polisario.
Kilian, ens has comentat que tu l'any 2015 vas anar allà, al camp dels camps de refugiats. Ens pots explicar una mica què vas veure? Com viuen aquesta gent?
Sí, bueno, des del 2015 hi he viatjat entre un i dos cops a l'any.
Molt bé.
Als campaments de Tindú. Bueno, allà la realitat és de precarietat extrema. Per fer-nos una idea, estan a una zona del desert, del Sàhara, que ells diuen la Hamada, que la Hamada, per fer una traducció més o menys literal, seria com el desert dels deserts, i no hi creix res. No hi ha aigua, no hi ha plantes, no hi ha arbres, per tant la subsistència allà és molt complicada i depenen directament de l'ajuda humanitària per satisfer les seves necessitats més bàsiques, tant a l'hora de menjar, com salut, educació, etcètera. Ells tenen una organització molt ben feta, perquè, clar, també porten 45 anys, de fet, un campament de refugiats, segons la definició de la ONU, és un campament temporal. Portar 45 anys en uns campaments no és una cosa temporal, no? Ja podem dir que són assentaments de refugiats. La situació allà estan dividits en diferents vilayas, que se'n diuen, que s'han de diferents campaments. Hi ha a la Llum, Dakhla, Auger, el 27 de febrer, Smara i Rabuni. Que Rabuni opera com el campament central en el que també estan tots els ministeris allà dins. Mm. La situació és complicada perquè això ho deia, a nivell alimentari, a nivell educatiu, tot i que estan molt, molt, molt ben organitzats, tenen escoles bressol, tenen el que diuen preparatoris, que és com una mena també com per preparar el batxillerat i després fan estudis superiors en fora, però alhora necessiten en tots els aspectes, en tots, de cooperació internacional. Allà hi ha molta gent que estudia a Cuba, hi ha gent que estudia a Venezuela, hi ha gent que estudia a l'estat espanyol de diferents països de la Unió Europea, mitjançant convenis amb part del moviment solidari que hi ha per tot el món, i en diferents estats que des del primer moment també sí que els han donat un recolzament directe, com per exemple a la República de Cuba. Que allà hi ha, per exemple, tots els que són metges, i molta part d'ensenyament, molts estudien a Cuba i després retornen als campaments de refugiats a oferir al seu poble allò que han pogut conèixer i aprendre fora dels campaments de refugiats. Que a mi això, per exemple, és una cosa que em va sorprendre molt, perquè vaig conèixer una persona que havia estudiat dret a Cuba i va estudiar, va tornar a portar 18 anys un altre cop als campaments, i ella em va explicar, i jo quan, abans de tornar cap a Cuba, m'havia sortit una oferta de feina a Suïssa per treballar d'advocat. I, ostres, com pot ser que no, o sigui, que no agafessis aquesta oportunitat de poder estar en un país, podríem dir, benestant, amb una situació socioeconòmica força bona, i vas decidir tornar-te als campaments de refugiats. I em diu, la lluita amb el meu poble saharaui també ve d'això, no? Vull dir, jo el que no puc fer és, jo que puc gaudir de poder estudiar, de poder tenir coneixements, després no revertir això a la mateixa societat saharaui. I aquesta persona, per exemple, és tècnic de joventut d'una d'aquestes vilalles, d'aquests campaments, no?
Persones implicades.
Clar, el concepte que tenen és això, no? De tot entre totes, perquè si no, no tirarem endavant, no? Jo podria tenir potser una vida personal, individual, millor, fora dels campaments, però continuar els campaments de refugiats saharauis continua o forma part d'aquesta resistència envers aquesta injustícia que patim com a poble.
Kilian, se'ns acaba el temps, però m'agradaria fer-te una última pregunta. En aquest cas, el futur. El futur que veus en tota aquesta situació, proper, immediat o a llarg plaç, però quin futur li veus, Kilian?
Portem unes setmanes de molta incertesa, perquè l'estat de guerra ja s'ha declarat, i aquí el que importarà moltíssim també serà el paper que assumeixi la comunitat internacional. I com deia abans, com a ciutadans de l'estat espanyol, creiem que és molt important pressionar les nostres administracions, tant ja siguin a nivell autonòmic com a nivell estatal, per tal de donar una solució, perquè, com deia, a dia d'avui, davant de la ONU, l'estat espanyol continua sent la potència administradora del territori del Sàhara Occidental i hauria de ser d'iniciativa i de moto propi el fet de posar aquest tema sobre la taula i tirar endavant, intentar apretar perquè es fes el referèndum de determinació, encara que sigui 29 anys després, i això no passarà si no hi ha un paper molt actiu de l'estat espanyol.
Kilian Fuertes, membre de l'Associació Baix Penedès amb el Sàhara, ha sigut un plaer escoltar-te i esperem doncs, que ben aviat tot això pugui tenir un final i que en puguem parlar amb tu ben aviat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt i molt bé.
Tant de bo hi hagi una resolució del conflicte i moltes gràcies per convidar-nos. Aquí estem per quan vulgueu.
Que vagi bé, adeu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Ara mateix, quan són gairebé 11:15 del matí, estem creuant ja el meridià d'aquest dimarts 1 de desembre al Penedès en xarxa. I ens queda encara per davant, d'aquí a uns minuts, després del flaix informatiu de 11:15, parlar d'ocupació i formació. Avui ens centrem en els cursos de formació professional per a l'ocupació. Després vindrà el català al carrer i el concurs, on podeu guanyar un llibre. Avui, personatges il·lustres de Catalunya, tot un regalàs. I acabarem parlant de pantalles i de continguts audiovisuals amb en Carles Gala, a partir de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us saludem quan són 11:15 del matí en un nou repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem que l'ambulatori de Cunit recupera aquest desembre l'horari de tarda. El centre ha estat tancat durant un mes de les tardes. El Departament de Salut ha informat que el centre d'atenció primària de Cunit tornarà a obrir en el seu horari habitual de tardes a partir d'aquest dimarts 1 de desembre. Així ho ha confirmat l'Ajuntament de Cunit, després de més d'un mes en què l'equipament només ha estat obert en horari de matins. El passat 28 d'octubre, Salut decidia reduir l'horari del CAP cunitenc per concentrar els esforços en altres zones davant de la segona onada del coronavirus, una decisió que ja havien pres també durant la primavera. Això va comportar les queixes del consistori i de diversos partits, ja que els veïns s'havien de desplaçar a Cubelles per ser atesos a la tarda. Un cop solucionat el problema de la manca de personal, el CAP recuperarà el seu horari habitual de tardes a partir d'avui, esperant que la situació no es repeteixi en una eventual tercera onada. I d'altra banda, la Fira del Gall de Vilafranca ja ha engegat amb la seva versió virtual, oferint peces de viram i tas de vins a través de la seva web. Aquest dilluns s'ha presentat la que és la 356a edició de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, amb un format, això sí, completament nou i adaptat a l'actual situació de la Covid, per tant, potenciant la seva versió virtual. Ja des d'ara es pot accedir al web oficial www.firadelgall.cat, on es pot accedir a tres elements que caracteritzen la fira: el gall del Penedès amb indicació geogràfica protegida, la gastronomia d'alta qualitat i els vins amb denominació d'origen. Com explicava la regidora de Turisme, Dolors Rius, a la web s'hi pot trobar productes, els contactes de criadors, restauradors i cellers, per tal de poder fer compres o encàrrecs de cara a les festes. Els dies habituals de la fira, que seran el cap de setmana del 19 i 20 d'aquest mes de desembre, hi haurà a la plaça Jaume I un mercat de productes de proximitat, on també hi haurà la possibilitat físicament de poder comprar gall del Penedès ja mort, plats cuinats o precuinats en aquest cas, i també vins amb denominació d'origen penedès. De fet, l'Associació de Criadors de Gall amb IGP oferirà uns 500 galls ja morts, plomats i alguns fins i tot tallats a octaus per poder ser cuinats, i els 4 restauradors que participen a la mostra oferiran unes 2.500 racions de plats de viram. Els Mossos d'Esquadra investiguen un home per presumptament haver matat un gos a Mediona. Segons relaten alguns testimonis, l'individu estava passejant el seu gos al nucli de Sant Elies quan un altre animal va saltar-los des d'una finca deshabitada. La bèstia va abraonar-se contra l'home i el seu animal, moment en què ell va voler immobilitzar-lo. L'home, un agent de la policia local de Capellades, fora de servei, va demanar reforços als seus companys de cos. En arribar van ajudar-lo a retenir el gos atacant i, segons expliquen els testimonis, li van bloquejar la boca i la bèstia va morir asfixiada. Els Mossos investiguen l'home per un presumpte delicte de maltractament d'animals. Els fets van provocar una forta polèmica a les xarxes socials i des de la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals han anunciat que es personaran en la causa si la denúncia dels Mossos d'Esquadra s'eleva als jutjats. Embotits Mitjans de Moja preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 20%. El fabricant d'embotits artesanals mitjans preveu tancar l'exercici amb un augment de la facturació en comparació a l'any passat i calcula arribar als 17 milions d'euros. La marca familiar, amb el seu nucli a Moja, al terme municipal d'Olèrdola, compleix 110 anys, destacant un creixement sostingut que s'ha vist disparat en els últims 5 anys, quan ha doblat la xifra de vendes. Els responsables de la companyia destaquen l'aposta per la innovació i pel respecte al producte artesanal com a elements clau a l'hora d'incrementar l'activitat malgrat el context de crisi econòmica i social derivada de la Covid-19. Els últims mesos han llançat al mercat una nova línia de patès. Durant aquest 2020, Mitjans ha guanyat el Great Taste Award pel seu gall d'indi, fet que l'empresa situa com a mostra de la seva cerca per l'excel·lència en el producte. A nivell internacional, Mitjans exporta un 3% de les seves vendes amb presència a França, Portugal, Alemanya, Dinamarca, els Països Baixos i Suècia, amb intenció de consolidar el mercat exterior.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
En aquestes trobades mensuals amb professionals del Servei d'Ocupació de Vilafranca per parlar de formació i d'ocupació, avui abordem la formació ocupacional per obtenir certificats de professionalitat. Com sempre, ens acompanya i coordina aquestes cites la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Ara entrem en matèria, però com sempre fem un cop d'ull a l'agenda, una agenda que per sort ve farcida.
Sí, en aquesta ocasió l'agenda està constituïda per dues iniciatives municipals que ara ens cremen a les mans, que són iniciatives de contractació de joves de Vilafranca en el marc de dos programes diferents que, si us sembla, us passo una miqueta a explicar. El primer d'ells té a veure amb el que és el programa de garantia juvenil, que és, com sabeu, un programa del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal.
L'antic INEM, per aquells que no estiguin familiaritzats,
Doncs sí, ara en parlem de SEPE. Llavors, en aquest programa una de les línies en la que es treballa és la línia de contractació de jovent en concepte de pràctiques. Llavors, l'Ajuntament de Vilafranca ha presentat projecte per contractar 5 nois, 5 noies, per a donar suport en 5 serveis municipals. Llavors, els perfils que sol·licitem en aquest sentit són, en aquest cas seria per un docent, una persona per incorporar-se en el servei d'educació, que hauria de tenir pedagogia, psicologia, psicopedagogia, tot el que és la branca d'educació o branca social. D'altra banda, també necessitem una altra persona que també faria docència, però en aquest cas docència TIC, en tecnologies de la informació i la comunicació, per treballar amb nosaltres al servei d'ocupació, al punt TIC Vilafranca Virtual. Llavors, una mica el perfil també és el mateix, pedagogia principalment, però sobretot ha de ser una persona molt avesada en les noves tecnologies, molt experta en informàtica, en ofimàtica, en xarxes socials, etc. Després tenim un altre perfil que seria d'informador juvenil per treballar al CIAJ, per donar suport a les companyes del CIAJ. El perfil seria molt semblant, també pedagogia, psicologia, etc. Per tant, estaria al servei de joventut. I també a continuació una altra persona que estigués formada en tema història, informació, documentació, etc., per treballar a l'arxiu, a l'arxiu històric i gestió documental. I per últim, en aquest bloc estaria una persona que faria tasques de comunicació a l'Escola de Noturisme. Per tant, aquí buscaríem un periodista, una persona graduada en publicitat i màrqueting, etc. Tots els perfils han de ser altets, són persones que han d'estar graduades, tenir un grau o un certificat professional o tenir cicles professionals mitjans o superiors, però en la línia del que hem descrit. Serien contractació de 6 mesos. I
quins requisits han de complir a grans trets?
Han d'estar apuntats, evidentment, a la garantia juvenil, han d'estar apuntats al SOC, com a demandants d'ocupació, i en principi tenir menys de 30 anys, lògicament també, joves, tota la garantia juvenil s'ha d'adreçar a persones de 16 a 30 anys, i en principi penso que és suficient, perquè ja una mica hi comencin a mobilitzar-se els joves que s'hagin sentit identificats amb alguna d'aquestes formacions, d'aquests perfils.
I l'altre programa és l'Apunt?
I l'altre programa és l'Apunt.
Programa innovador que Vilafranca estrena i que es poden enviar currículums fins al dia 9.
Fins al dia 9, per això tenia molt d'interès que parléssim una mica en ell. Com sabeu, és un programa que s'emmarca dintre el que seria el programa global d'intervenció integral del Centre Històric Carrer Comerç, el PIIC, que en diem. Llavors es tracta d'això, de contractar en aquest cas 4 persones joves, menors de 36, en aquest cas la franja d'edat és una mica superior a la de joves de garantia juvenil, no hi té a veure, no han de ser joves de garantia juvenil, evidentment. Llavors, es tracta de 4 perfils, com he dit, 4 tècnics. El primer d'ells seria un tècnic en gestió i difusió de dades, el segon un tècnic en eficiència energètica, un altre en tècnic en habitatge i l'últim en dinamització juvenil i cultural. Llavors, la formació requerida són perfils d'enginyeries, arquitectura, geografia, ciències ambientals, sociologia, etc. És molt, molt divers. Llavors, per saber més sobre les bases, sobre la convocatòria, etc., han d'adreçar-se a una pàgina web que s'ha confeccionat per a tal fi, que és www.vilafranca.cat/apunt, tot seguit i en minúscula. Allà trobaran tot el que cal per poder presentar-se, saber de què van aquestes candidatures, on han de presentar els currículums i sobre el procediment de selecció posterior.
I com dèiem, crema, corre pressa, crema, perquè crema. Les candidatures, aquests currículums, es poden presentar fins al dia 9 de desembre.
Un i altre projecte es crema, perquè el de garantia juvenil també, a partir de la setmana vinent començarem a fer també la selecció, per tant també és una cosa ràpida a posar-se, i el de punt igual, tot ràpid.
A la punt, mig any de contracte i, en aquest cas, prorrogable mig any més.
Amb possibilitat de pròrroga de sis mesos més. Un any en total, això sí, com a màxim.
Fa il·lusió presentar projectes així, oi?
Sí, molta. Sobretot en els joves, perquè hi ha molt de talent i els hi costa, pobres, una miqueta. I amb el Covid també s'han complicat molt les coses.
Un col·lectiu, sobretot aquest que busca la punt, que ha viscut dues crisis. Ara estem amb la del Covid, vam viure la primera crisi i això els ha afectat a l'hora de trobar feina, d'emancipar-se.
Del tot, la veritat.
Bueno. Doncs aquesta és la notícia. Si reuniu requisits i perfil, aneu a les webs respectives i informeu-vos. Mercè, avui, com dèiem, parlem de la formació ocupacional, d'aquests certificats de professionalitat. Qui ens acompanya?
Sí, doncs ens acompanya la coordinadora de tot el bloc de formació que tenim al Servei d'Ocupació, que és l'Anna Carbonell, la tenim aquí a l'estudi.
Bon dia, Anna.
Bon dia.
I d'altra banda tenim una usuària que l'any passat va formar part d'un dels programes més emblemàtics de formació ocupacional, en aquest cas amb contractació, no?
Està enmarcat dins la convocatòria de formació amb compromís de contractació.
Compromís de contractació, que és el CEFET, és el programa CEFET. I en aquest cas és la Núria García, que ens parlarà de la seva experiència.
Amb la Núria hi contactarem d'aquí una estona, perquè ens acompanya via telefònica, per no tenir-la tanta estona a l'aparell. Comencem definint una mica aquests cursos de formació ocupacional per a l'ocupació. A qui van pensats, bàsicament?
Doncs són cursos dirigits a persones en situació d'atur, principalment, i també una novetat d'aquest any és persones en situació d'ERTO, que segurament hi ha moltes persones també en aquesta situació i també es poden acollir a aquests cursos. Després també hi ha un tant % de persones que es poden presentar encara que estiguin treballant, però bueno, el gran gruix del curs és destinat a persones en situació d'atur o d'ERTO. Llavors, informar que l'Ajuntament de Vilafranca s'ha acollit a la convocatòria de FOAP.
Aviam aquesta paraulota de FOAP, Anna, digue'ns què vol dir.
Bueno, defineix formació d'oferta en àrees prioritàries, però que és coneguda com a formació de certificats de professionalitat.
I cada any hi ha una convocatòria i els ajuntaments i ens locals i comarcals han de fer la seva petició, per entendre'ns.
Exacte, nosaltres fem una sol·licitud i ho comento perquè ara tenim els cursos demanats però estan pendents d'aprovació, tot i que n'estiguem fent difusió, que és important, però en principi...
Això vol dir que compteu que us els concediran,
exacte,
no?
Sí,
en un tant % molt alt.
Sí, però que no
és un tràmit.
Encara. Sí, exacte.
D'acord, doncs què heu sol·licitat enguany?
Hem demanat dos cursos de certificat de professionalitat de nivell 1, és a dir, per a persones que no hi ha cap requisit d'accés d'entrada formatiu. Qualsevol ciutadà, encara que no tingui la EGB, per exemple, aprovada, pot accedir-hi. I aquests dos cursos són activitats auxiliars de magatzem, que està previst que iniciï el 4 de febrer, i a neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, que també està previst que iniciï el març. Val? I aquí, doncs això, important, no hi ha cap requisit d'accés, i qualsevol persona que vingui d'aquest àmbit o que li interessi treballar en gestió de magatzem o de neteja, pot accedir i inscriure's, que ja tenim l'enllaç obert.
Per tant, encara que no us hagin concedit el curs, si hi ha interès, aquesta gent ja es pot adreçar al servei i hi ha llista, per entendre'ns?
Sí, farem una preinscripció. Perquè després és que si no també, com que també tenim terminis i que ens marquen, per tant...
Tot ja, va molt just,
sí,
no?
Sí, tot va molt just.
Aquests dos són per gent sense qualificació. Què més heu sol·licitat?
I després ens hem demanat un certificat de professionalitat de nivell 2, que és atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que està previst que iniciï a finals de febrer, I bueno, aquest any era una de les prioritats del Servei d'Ocupació de gestionar cursos de l'àmbit sanitari i per tant creiem que és important que el puguem realitzar i a més tenint en compte doncs, que hi ha demanda d'aquest perfil professional.
Aquest nivell 2, quins requisits acadèmics implica?
Aquest nivell 2 requereix un mínim de titulació de graduat en educació secundària obligatòria, és a dir, o l'EGB aprovat o l'ESO aprovada. Si no és el cas, no vol dir que no puguis realitzar el curs, sinó que has de fer unes proves de nivell per accedir, unes proves d'accés, val? Que això també està contemplat. I llavors també comentar que tots aquests cursos, com ja sabeu, tenen pràctiques en empresa i tenen una formació complementària de prevenció de riscos, recerca de feina, etc. Vale?
Avui això... parlarem amb la Núria, que és exalumna del CEFET, i heu tornat a sol·licitar un nou curs de CEFET.
Exacte, i després, això, el que hem dit ara era com a FOAP, i després amb l'altra convocatòria, amb la de formació amb compromís de contractació, que implica doncs, que les persones puguin tenir un contracte amb una empresa privada després de fer les pràctiques, s'ha demanat el CEFET, que és el Certificat de Professionalitat de nivell 2 d'activitats de gestió administrativa. Que, com sabeu, es treballa mitjançant la metodologia de l'aprenentatge productiu i l'empresa simulada, que a Vilafranca té l'empresa Raimibi, de gestió de vins i licors. Sí. I res, també estem pendents d'aprovació, però que també hi ha... vam sol·licitar dos cursos per 30 persones i esperant que ens aprovin al màxim.
Doncs, si us sembla, saludem la Núria García, que és exalumna d'aquest programa CEFET del curs 2019-2020. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna ens explicava la teoria d'aquest CEFET i ara amb tu coneixerem la pràctica, la teva vivència. Ens pots dir quina era la teva professió, què et dedicaves abans de començar el CEFET?
Mira, jo abans de començar el CEFET era perruquera canina i auxiliar de veterinària.
Quin gir, no?
Sí, la veritat és que sí.
I com és que et decideixes per cursar el CEFET, que és un curs de gestió administrativa?
Bueno, la veritat que per motius laborals i personals vaig decidir doncs, fer un gir i ja havia treballat com a administrativa fa uns anys, llavors vaig voler tornar a renovar coneixements i fer aquest curs.
El CEFET treballa en la metodologia de simulació d'una empresa. Què t'ha semblat?
Doncs la veritat que ha estat una gran experiència, ja que una vegada tu entres, vull dir, és com si treballessis dins una empresa. Vull dir, tens tot el departament, passant del departament de recepció fins a recursos humans, comptabilitat... La veritat que molt bé, molt, molt satisfactòria l'experiència.
Clar, el curs passat... El darrer trimestre va arribar la Covid. Com ho vau entomar? Vau poder acabar el curs? Com ho vau fer?
Clar, la veritat va ser al principi estava tot molt incert i no teníem ganes, no sé, no sabíem com aniria tot. Vam començar a fer cursos, o sigui, el curs online, però la veritat que vam aprendre moltíssim, ja sigui amb el gran recolzament de les professores, com amb els mateixos alumnes, hem après moltíssim, de veritat.
I quan la situació es va reconduir, vam començar a desescalar, vas tenir l'oportunitat de fer pràctiques, que són bàsiques també?
Sí, correcte. Al setembre-octubre vaig començar en una empresa a fer pràctiques i bueno, jo he tingut la sort i l'oportunitat de que m'han pogut fer un contracte i estic a l'espera de poder aprendre més i la veritat que estic molt còmode allà. Bé.
Així l'experiència ha estat molt bona, no? Si continues?
Sí, la veritat és que sí. Jo animo la gent que el proper curs s'apunti, la veritat. Val la pena.
Tu pensaves que se't quedarien a l'empresa on anaves a fer pràctiques?
La veritat és que no tenia gaire No, no treu gaire ni mal, la veritat, perquè tal com estan les coses és difícil que una empresa doncs, et vulgui fer algun tipus de contracte.
I quins plans tens, Núria? Continuar aprenent, ens deies, ara és important, no?
Sí, sobretot renovar molts més coneixements i sobretot no deixar de treballar.
Doncs moltes gràcies, Núria García, per haver-nos acompanyat avui explicant-nos la teva experiència al CEFET i després, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Sempre és útil perquè, clar, una cosa és explicar
sí,
la teoria,
sí,
no?
Sí.
I l'altra, tenir el cas pràctic, sí, que ens expliquin de viva veu com ho han viscut. A més, amb un curs complicat, aquest curs 19-20, amb la Covid a les acaballes, però que veig que se n'han sortit.
Completament.
Sí, 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 i tant.
Anna, a banda d'aquests cursos que ens explicaves que s'han sol·licitat des del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, insistim, pendents d'aprovació, però és una qüestió burocràtica pràcticament, també hi ha altres cursos que en aquest cas no comporten l'obtenció de certificats de professionalitat.
No, són cursos de formació complementària i transversal, principalment enfocats a les noves tecnologies. De fet, el servei ja comptem amb formació en l'actic bàsic, actic mitjà, nivell alt, nivell avançat, però hem ampliat aquesta oferta de formació en noves tecnologies i tenim previst per a mitjans de gener un curs de xarxes socials, molt, a més molt complet i molt interessant. Després també hem demanat una alfabetització informàtica, per a persones que parteixen d'un nivell zero o més bàsic en noves tecnologies. I després també una acció de formació en prevenció de riscos laborals amb tots els temes de Covid, precisament, enfocat en l'àmbit de l'hostaleria i el turisme, que és un àmbit, tot arreu ens afecta de ple, però pensem que és molt interessant que es pugui aprofundir precisament en aquests temes, en temes de mesures i com afecta en aquest àmbit, en aquest sector.
Aquests cursos també són teoricopràctics?
Sí, 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 hi ha la part de teoria, però clar, el curs de xarxes socials no el podem concebre sense posar-se l'alumne davant de l'ordinador i crear-se un Twitter, crear-se un Instagram o un Facebook o el que hi hagi. I el de accions bàsiques, aquesta prevenció de riscos, potser és el que seria una miqueta més teòric.
En aquest cas són més curts, no tenen la durada dels altres cursos que hem estat comentant.
Exacte, són cursos més curts, 30 hores xarxes socials, 25 el d'alfabetització i 55 aquest de PRL, de prevenció de riscos laborals, però sí, no, clar, no tenen res a veure, són accions més curtetes en el temps, més intenses.
I el perfil dels sol·licitants s'ajusta al que comentaves abans?
Alfabetització informàtica està destinat a persones això, amb zero coneixements antic o molt bàsics. I després xarxes socials sí que és un curs de nivell 2, és a dir, que requereix tenir també la ESO aprovada, o l'EGB, l'antic EGB, però perquè també els continguts ja són d'un nivell més elevat i has de tenir un domini del que seria internet. I la d'hostaleria i turisme, ara us ho dic, no hi ha requisits tampoc, per tant, qualsevol persona que estigui treballant en el sector i que tingui interès en poder ampliar una mica aquesta formació de riscos laborals, doncs hi pot accedir.
Aquests ja estan aprovats, tiren endavant. No? Estan pendent d'aprovació
encara?
Tot,
sí, està tot dins la mateixa,
bastant,
Està tot dins la mateixa convocatòria.
La mateixa bossa. Quan creieu que us diran alguna cosa?
Doncs pues esperem que en un termini de 2 setmanes, com a molt, esperem.
Abans de festa segur, no?
Sí, 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 sí.
Per això avui hi havia ganes de presentar aquesta
Exacte,
oferta,
sí, sí,
perquè
informar la ciutadania.
Després no hi ha massa temps.
No, és que quan ens aproven hem de començar ja i per tant, doncs, com més aviat les persones sàpiguen i es puguin inscriure, millor.
Totes aquelles persones que estiguin interessades en algun d'aquests cursos que avui hem estat comentant, on es poden dirigir a partir d'avui mateix?
Doncs per fer la preinscripció a ells s'ha d'entrar a la pàgina web nostra a través d'ocupació.vilafranca.cat/tràmits. O bé trucant al telèfon nostre, que és 93-892-0358, o bé enviar un correu electrònic a ocupacio@vilafranca.org.
Anna i Mercè, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies. I que vagi bé, fins ben aviat.
Moltes gràcies a tu.
Merci igualment.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Dos minuts i arribarem a les 11 del matí en bona companyia, la de la Miley Cyrus, que just aquest divendres treia nou àlbum i del qual hem escollit aquest Give Me What I Want per arribar a les 11, connectar amb les notícies i seguir amb el català al carrer i el temps de concurs.